L'Hora del Pati, l'entrevista.
Bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes a l'Hora del Pati, avui format d'entrevista. Avui tenim el privilegi de parlar amb una persona que viu amb ceguesa i que volem conèixer millor la seva història i entendre com és el seu dia a dia.
Ens acompanya la Iris, treballadora de l'11, nascuda a València, l'any que s'estrena la pel·lícula Mujeres al borde d'un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar, que va aconseguir una nominació als Oscars, o bé l'any que Perico Delgado va guanyar el Tour de França. Benvinguda i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Bon dia, Iris, nosaltres som l'Estela,
la Clara
i l'Eric.
I com bé ha dit en Pau, ara passarem a la secció de les preguntes llargues. Per començar, com és el teu dia a dia amb aquesta discapacitat?
Uau, quina pregunta. Doncs la veritat és que per vosaltres pot semblar diferent, però per mi el meu dia a dia és molt normal, perquè fa tants anys que el visc, des que tenia un any i mig, que s'ha convertit en algo totalment habitual. Jo ara mateixa, per exemple, m'aixeco, esmorzo alguna cosa a casa, marxo a la feina, ben cupo de la 11 ara mateix a la plaça de la Font Lluminosa i bueno, allò m'encanta perquè tinc els meus clients de sempre, els que ja els tinc un carinyo. Al final, més que vendre, per exemple, és el gaudir d'estar amb ells, el preguntar-los com estan, com s'hi senten, què han fet, com... Bueno, són persones que s'han convertit moltes com quasi en família. Després surto a la feina, faig algú de dinar, dino alguna coseta per casa i doncs n'hi ha dies que estic tranquil·la. Els dilluns tinc un curs de focusing, per exemple, que és com una espècie de, bueno, de tècnica o de teràpia de creixement personal, per escoltar-se a un mateix. El tema de creixement personal m'encanta. I doncs n'hi ha dies que faig alguna cosa d'esport, uns altres que em quedo tranquil·la, xerro per telèfon amb algun amic. Bueno, això és el meu dia, més o menys.
Ens han dit que fas molt d'esport i ens agradaria saber quin és el teu esport preferit.
Uau! No sé si tinc un esport preferit. He fet moltes coses. Ara mateix el que puc fer i el que més m'agrada del que faig és patinar. M'encanta patinar. M'encanta la velocitat, m'encanta patinar pel carrer, buscar rampes, anar acompanyada d'alguna persona amb qui tingui confiança i poder-me llançar per allà.
I com ho fas, això? Té algunes adaptacions o...?
No, m'agafo de la mà amb la persona i m'hi porten. I jo ja tinc, bueno, patino des que tenia, no sé, potser 9 anys. Aleshores l'equilibri i tot allò doncs ja ho tinc. Quan passem per un lloc on hi ha més gent i m'he de posar darrere, doncs, la persona que em porta la mà posa la seva mà darrere del seu cos, com que retira el braç cap enrere, i jo al notar el moviment ja m'hi apropo a darrere aquesta persona, però simplement anem agafats de la mà.
Sabem que has viatjat molt. Com t'has adaptat a tants canvis al llarg de la teva vida?
Jo penso que l'ésser humà és... Bueno, en si els animals som super, super, super adaptables. Aleshores, penso que és una cosa que es fa sola. Potser jo tinc una facilitat per adaptar-me en aquesta... No sé, en això. Però al final, quan arribo a un lloc nou, preguntar, parlar amb la gent... és això. Per mi funciona una mica així. Buscar un pis, buscar un lloc, on viure... i anar-m'ho fent meu. Anar coneixent a la gent del voltant i la mateixa gent del voltant ja m'ha ajudat a tot el que he necessitat sempre.
Segons la teva pròpia experiència, creus que les persones cegues al llarg del temps han estat acceptades a la societat?
És una bona pregunta. Penso que fa anys era molt més difícil. A poc hi ha molta més acceptació, però encara falta molta, molta, molta integració. Ens costa molt posar-nos al lloc d'una altra persona. Aleshores, la gent que hi veu no pot tenir en compte les necessitats que nosaltres tenim en un dia a dia. Per exemple, jo parlo amb una persona que va en cadira de rodes o que no escolta bé i jo no sé, per molt que jo no hi veig, jo no sé què necessiten ells en el seu dia a dia. No sé com viuen el seu dia a dia. Aleshores, per mi seria molt difícil posar-me al seu lloc i donar-los el que necessiten directament. I n'hi ha encara falta molta comunicació, molta difusió, que és justament el que esteu fent vosaltres ara, de fet, difondre una mica tota aquesta problemàtica, etc., perquè la gent conegui i pugui ser més fàcil. Jo què sé, per exemple, hi ha molta gent al carrer que m'hi ve a ajudar i no pregunten si necessito ajuda. Venen, m'agafen, em porten i arriba un moment que jo em paro i dic, espera, on em porteu? Perquè potser no sabeu on vaig. O potser jo no vull anar per allà. O jo què sé, m'agafen, me creuen al carrer i me deixen allà al mig i jo dic, bueno, vale, però ara on soc? M'heu ajudat, però i ara què? Falta una mica d'escolta, de preguntar, de comunicació.
T'és difícil utilitzar els aparells electrònics de casa?
N'hi ha alguns que més que uns altres. El microones, per exemple, m'és molt fàcil. No, bueno, ja me busco aparells que no siguin molt tàctils. Per exemple, que tinguin rodes, que siguin més accessibles. Això és el primer. Però després, a part d'això, jo que sé, el microones és de rodes, té a dalt les posicions que vas fent clac, clac, clac i vas girant i tu ja t'ho deixes en la posició que necessites. I el temps me'l calculo jo. O sigui, jo poso alguna cosa a escalfar i giro la roda i quan jo dic, bueno, ja deu estar calent, jo ho paro. No miro, ah, ho poso 2 minuts i quan acabi ja està. Amb el forn, per exemple, faig el mateix. La rentadora la tinc tàctil, és més complicada. Així i tot, sí que té una roda per escollir el programa, per exemple, i és molt més fàcil. Jo tinc un TXT al mòbil on tinc escrit els programes. Un a la dreta, el mix. Dos a la dreta, el rentat en fred, etc. I ho tinc tot escrit allà i quan vull posar, depèn de quines coses que no utilitzo habitualment, vaig al mòbil, llegeixo. Ah, que el que jo vull és 3 a la dreta, vaig a la rentadora, giro 3 vegades la roda a la dreta i ja està. Aleshores és qüestió d'anar buscant les coses més fàcils i a la vegada fer-nos un ostre. També tenim persones, que són els TRs, treballador de rehabilitació, que aquestes persones ens adapten les coses a casa, els aparells, amb marques tàctils, de la forma en què faci falta i ens ensenyen a utilitzar. Són les persones que ens ensenyen la vida diària, tant anar en bastó, com a utilitzar un aparell, com a plegar la roba, com a cuinar, pues, en el moment en què ho necessitem en la vida. I es dediquen a això, a treballar per això amb la ONCE. És un servei gratuït de la ONCE.
Creus que has complert tots els teus somnis?
Penso que si hagués complert tots els meus somnis, no sabria què fer en la meva vida.
Quins somnis tens per complir encara?
Crec que n'hi ha somnis que encara no he imaginat que puc complir, que encara no m'hi he fet a la idea. A mi m'agradaria tenir fills, per exemple. És una cosa que amb l'edat que tinc, i a més tinc un trasplantament de ronyó de fa poc, relativament d'aquest any, no ho sé si podré complir, però així tot ho compleixi o no, sé que seré feliç igual. Algun somni que no hagi complit? Penso que mai he pensat molt en els meus somnis, m'he dedicat molt a viure el present. Però sempre hi ha coses que segur que m'agradaria fer.
I parlant de somnis, tu quan vas a dormir somies?
Sí, somio com tothom.
I, o sigui, en què somies? Com somies?
A veure, la meva forma de somiar, de percebre el que el tinc al voltant, és més o menys similar a com percebo jo el dia a dia. O sigui, jo escolto tot el que tinc al voltant i així localitzo les coses, localitzo les persones, sé on són. No me les imagino en imatges, perquè jo no penso en imatges normalment, perquè no recordo haver vist. Però hi ha una diferència molt gran en els somnis, que és que jo en els somnis sé on és tot. Sé on són les persones, sé on són les coses, com si algú m'ho hagués explicat o com si jo hagués pogut anar per adelantat i hagués pogut tocar on és cada persona. I aleshores jo retrocedeixo, em col·loco aquí on soc i aleshores un, dos, tres, comença el teatre, per dir alguna manera. Jo ja sé on és tot col·locat i on és tothom i quan algú es mou no necessito escoltar les coses per saber què està passant. Però no ho veig, tampoc.
I per acabar, quin consell donaries a algú que acaba de perdre la vista?
Que demani ajuda. Realment, que demani ajuda perquè n'hi ha moltes possibilitats encara que sembli que no. N'hi ha molta vida per davant, s'hi pot fer pràcticament de tot, s'hi pot adaptar la forma de fer les coses, aleshores queda molta vida per davant i n'hi ha molta gent disposada a ajudar, n'hi ha psicòlegs que poden ajudar emocionalment a acceptar tot allò. És una experiència que s'ha de viure i que al final, no sé, per un costat hi ha molts professionals que t'orienten, que t'ensenyen, que et tornen a fer veure que n'hi ha vida i d'altra banda, és això, al final ho podem fer pràcticament tot.
Hola Iris, nosaltres som l'Arnau.
Jo l'altre Arnau.
I jo la Maria.
I com bé saps, el nostre programa s'emet des d'una escola. Si et sembla bé, ens interessaria si pots respondre unes preguntes de la teva escola.
Mm-hmm.
Per començar, a quina escola vas anar?
Mira, al preescolar i a la primària vaig anar al Barranquet, que era una escola de Godella del poble on vivia jo a València.
I com va ser la teva infància allà?
Doncs era un col·le molt petit. Érem com 100-120 persones en total. 8-10 persones a la classe i jo em coneixia les veus de tothom que anava al col·le. Aleshores era una família. Realment jo jugava o amb algú o sola, corria per tot el col·le sense veure, me pujava per tots els columpios i m'encantava. D'una banda em sentia sola, perquè hi havia moments en què pues, vivia més sola o jugava, els nens jugaven a jocs que jo no hi podia jugar o que no m'hi sabia integrar o ells no sabien integrar-me a mi. Però d'altra banda també vaig tenir moments molt, molt feliços, molt guais i me vaig aprendre a desenvolupar, a agafar autonomia jo sola.
I a la teva escola rebies una educació ordinària com la que rebem nosaltres o era adaptada?
Era una escola amb una educació ordinària, però hi havia una mestra itinerant de la 11 que venia a adaptar-me una mica a les coses, a passar-me les coses a Braille, els exàmens, etc. Per exemple, a Braille, perquè jo pogués fer-los amb la màquina Perkins, també escrits en Braille. I després, aquests exàmens, ella me'ls agafava i els transcrivia a tinta, que es diu, o sigui, el que vosaltres escriviu, perquè el profe els pogués corregir normal, per exemple. I jo tenia els llibres en Braille, també.
I aquests professors els has tingut durant tota la teva educació o simplement has sigut en aquest període de l'escola?
Durant tota la vida, bueno, tota l'educació. De petita venien més perquè m'ensenyaven Braille, m'ensenyaven com moure'm pel col·le, etc. Però de més gran, doncs, potser al batxillerat, etc., venien una vegada a la setmana per corregir el que feia falta i ja està. I moltes vegades ja ni els veia a penes.
I tu, quan estaves sense aquests professors, com ho feies tu sola?
Bueno, jo ja tenia els meus llibres en Braille i la mateixa professora, tutora o professor, ja jo seguia les classes com tothom, escoltant, pues la pissarra no, però sí, sí. Realment els profes ja intentaven parlar molt perquè jo pogués seguir les classes parlades.
Volem afinar una miqueta més el tema de com vas aprendre a escriure, perquè sabem que no ho devies tenir fàcil.
La veritat és que per mi va ser supernormal perquè em van agafar com qualsevol altre nen. Com que vaig perdre la vista de bastant petita, no sé, amb 5 anys o així m'hi van agafar i m'hi van començar a aprendre Braille. No ho recordo molt, la veritat, però em treien de classe com, no sé, una o dues horetes a la setmana i m'anaven ensenyant les coses que jo no podia aprendre a classe com aquesta. Per mi ha sigut molt normalitzat, realment.
I tu sempre et vas sentir integrada al teu grup classe?
Doncs al col·le que jo us estic comentant, sí, em vaig sentir bastant integrada. Després, quan vaig canviar l'institut, va ser molt difícil aquesta integració.
Una pregunta, te se'n reien de tu o vas patir algun tipus de bullying?
Jo en aquell moment no li deia bullying perquè bueno, no, això no existia com a tal, no es nomenava així. Però sí que vaig arribar a una escola molt més gran que jo no m'hi coneixia de memòria, que jo no m'hi podia moure sola. Un grup de gent de 25-30 persones a la classe, d'haver passat de 8 o 12 a 25. I, per exemple, pues, hi havia un grup de nenes que érem les que anava, que jo no les coneixia gaire perquè era nova allà, que, bueno, a veure, es tornaven a la Iris per portar-la por ahí. I era com, jo ja la vaig portar ahí, a qui li toca avui portar la Iris? I això per una nena de pues, 12-13 anys era super, super incòmode i super sentir-me una càrrega molt gran. Va ser molt difícil.
I tenies alguna matèria preferida a l'escola o no?
Realment se m'ha donat bastant bé en general tot, però de petita m'encantava coneixement del medi, m'encanten les plantes i els animals.
Ara ens centrarem al batxillerat. Què va fer que poguessis fer batxillerat?
Doncs jo sabia que volia fer carrera, encara que en aquell moment no ho tenia clar del tot el què. I bueno, vaig agafar un batxillerat de lletres. I no sé, això sí, sabia que volia estudiar alguna cosa més, encara que no sabia el què encara.
I has anat o t'has plantejat anar a la universitat?
Realment vaig començar a universitat, tres mesos. Per un costat no em va anar bé a nivell de que encara no tenia els llibres i les coses adaptades quan jo vaig començar i que en aquell moment no tenia un mestre itinerant de la 11 que em pogués ajudar, per dir alguna manera. I d'altra banda, bueno, els profes no m'ho van posar gens fàcil tampoc, va ser tot això. A més, me va pillar una època emocionalment complicada en temes de parella i aquestes coses de la vida i al final res, vas fer 3 mesos i m'ho vas deixar.
Quina carrera vas triar? Ho podríem saber.
Sí, jo volia fer traducció i interpretació d'idiomes, però a València no hi havia. Hi havia Castelló, per exemple, o aquí per Barcelona també, però jo en aquell moment no m'hi veia amb 18 anys per marxar de casa. Aleshores me vaig quedar amb filologia alemanya, perquè jo al col·le, en lloc de francès que es fa aquí, estudiava alemany a l'ESO i m'hi va agradar molt.
Vale, voldríem saber si tens alguna suggerència o quines millores creus que hauria de fer el sistema educatiu per ajudar els estudiants amb discapacitat visual.
Mira, jo penso que des que jo estudiava fins ara, perquè jo ara tinc 36 anys, el sistema educatiu ha millorat moltíssim, moltíssim, moltíssim. També la integració amb la ONCE, etc., també ha anat millorant molt. Tampoc estic estudiant com per saber què ha de canviar, què s'ha de millorar. Però penso que al final la normalització, que el que més es pot millorar, no sé si és el sistema educatiu o més bé que tots els nens des de petits aprenguen a veure que això, el no veure també com altres discapacitats, com, bueno, és algo normal i que, bueno, que s'aprengui a integrar tothom.
I una experiència divertida o estranya que t'hagués passat a l'escola o a l'institut, bueno, a la universitat també aquests 3 mesos?
Sí, mira, ara me'n recordo una. A mi les classes al batxillerat d'Història de l'Art m'avorrien molt perquè parlaven de tots els edificis, les catedrals, el no sé què, jo tot això no ho podia veure i tampoc veia els dibuixos al llibre i m'avorria molt. Aleshores jo m'adormia a classe, com tothom a vegades, i em quedava amb els colzes apoyats a la taula, les mans creuades i el cap apoyat a les mans. I el que passa és que de tant en tant jo m'anava mig despertant, mig adormint, i sempre em despertava com per... Ai, no m'he acabat d'enterar això, vaig a preguntar això com anava, i sempre li preguntava a la profe, això que ho he dit, a veure, ho pots explicar més, no sé què. I la profe sempre em deia després, jo, Iris, és que m'encanta perquè està superatenta a classe. I jo m'intentava aguantar el riure, però era com, no m'estic enterant de res. Que...
Bé, moltes gràcies, Iris, i els meus companys continuaran i et faran més preguntes.
Merci.
Hola, Iris, som l'Andreu, la Núria i el Nizar, i ara comencem amb l'apartat de Favorite 5.
Tracta d'un seguit de preguntes sobre diferents àmbits i ens hauràs de contestar amb el que més t'agradi sobre aquest. Per exemple, si preguntem el teu menjar preferit, ens diràs la pizza i et farem alguna pregunta sobre la teva resposta. Preparada?
Sí.
Doncs comencem.
Bueno, per començar, quin és el teu menjar preferit?
Sabeu que això és una pregunta que em costa molt respondre. Les verdures, però no sabria dir molt.
I tu ens has dit que cuinaves, no?
Uh-huh.
I com tu fas per cuinar?
Doncs... Uau, tinc els meus trucos de persona que no hi veu, però al final m'hi dedico molt a tocar, olorar i saborejar.
Quin és el teu llibre preferit?
T'hi posaré un autor perquè un llibre no puc escollir. El meu autor preferit és de fantasia i és Brandon Sanderson.
I com el vas llegir?
Jo llegeixo molt amb el mòbil, amb lector de pantalla. Tinc, bueno, tots els mòbils tenen ja un lector de pantalla i... amb el lector de pantalla que em xerra tot el que hi ha a la pantalla puc anar llegint un llibre en text.
Quina és la teva cançó preferida?
Mira, no sé si tinc una prefe, em passen moltes coses, m'agraden moltes coses i em costa escollir, però m'encanta molt la de Meravellós Regal de Charango.
I ara parlant de cançons, toques algun instrument?
No, tothom me diu sempre que com que no hi veig sempre tindria l'orella molt desenvolupada, però no toco cap instrument. M'agradava tocar la flauta clàssica i aquestes coses, però no.
Quin és el teu animal preferit?
M'encanten els gats, m'agraden tots els animals, però els gats m'encanten. Els dofins són superinteressants, superintel·ligents, però així animal de casa, els gats.
I has tingut alguna mascota?
Sí, vaig tenir primer un gos guia, un gos pigall, que no el considero mascota, però bueno, també... si juga i si viu amb ell com una mascota, i he tingut gats també que m'agraden molt.
I com va ser la teva experiència amb aquest tipus de gossos? Perdó, Andreu.
Doncs... uau. És una passada. És una passada perquè en saben molt i porten per tot arreu, però també s'ha de ser molt seriós, s'ha de saber quan ser seriós amb ells i quan estem jugant, perquè se'ls ha de marcar molt. És un gos, al final... un gos que vol fer olorar i anar al parc. I aquest gos també, clar. Mm-hmm. Aleshores, bueno, això. D'altra banda, a vegades és difícil perquè tothom els vol tocar i els gossos són gossos i també es despisten i després no guien bé. I s'ha de pelear molt per entrar a diferents restaurants o llocs. Encara en aquest moment de la vida s'ha de pelear molt, encara que la llei digui que poden entrar a tots llocs. Uf, és molt cansat. De vegades, el fer que les lleis es compleixin.
Quins són els teus hobbies?
Com a hobby o com a algo seriós, m'encanta el creixement personal i llegir sobre aquest tema en molts sentits. M'encanta patinar, com ja he dit, m'agrada molt l'esport. M'agrada jugar amb els amics, a espentar-nos, a tirar-nos uns a sobres dels altres, m'agrada ballar.
Quin és el teu sentit preferit?
Estic entre el tacte i l'oïda, perquè els dos són els que més utilitzo i els dos m'aporten coses molt diferents i m'agraden molt.
Quina és la teva persona preferida?
Uau! Mira, si fos una mica més intel·ligent diria que jo mateixa, perquè jo voldria dir que m'estimo molt. Però realment els amics que tinc més a prop i que m'ajuden a estar bé en el meu dia a dia, que tinc a prop i que em donen tot el carinyo i em donen vida.
I quin és el teu tema preferit de conversa?
Ahir em repeteixo, creixement personal, m'encanta.
I per què t'agrada parlar-lo?
Imagino que és una cosa que, bueno, jo a casa de petita ho he passat malament en la meva vida, he tingut una vida complicada d'infància i m'ha ajudat molt. Aleshores penso que pot ajudar moltes persones i m'encanta compartir les coses que ja he anat aprenent.
I fins aquí aquest apartat. Esperem que t'hagi agradat i ara passem al següent.
Bones, Iris. Nosaltres som en Marc, en Baker i l'Andreu i finalment passem al darrer apartat, la secció Cara o Creu. Són un seguit de preguntes a UB i et demanem que les contestis sense pensar-t'ho molt. Preparada?
Sí.
Doncs anem a per la primera. Fa un moment parlàvem de gossos. Prefereixes caminar-ne amb un o caminar amb un bastó blanc guia?
Ara mateix amb el bastó.
Tu memoritzes les rutes habituals o confies en la tecnologia per l'orientació?
Normalment les memoritzo, les habituals, sí.
Prefereixes audiollibres o llibres en braille?
Audiollibres.
Hi ha moltes aplicacions que tenen l'opció d'accessibilitat i poden ser en veu o en braille. Per això, prefereixes aplicacions de veu o aplicacions en braille?
Jo penso que aplicacions de veu. És més ràpid.
Prefereixes natura o ciutat?
Natura.
Fred o calor?
Uau! Ara mateix, fred, però m'agradaria poder explicar això, és possible?
Sí, tant que sí.
Sí. Vale. Abans de trasplantament sempre he passat molt de fred a la vida. Després de trasplantament tinc molta calor. Així que estic vivint les dues opcions en la meva vida.
Ens pots explicar això?
Doncs és curiós, jo penso que el ronyó té bastant a veure, bueno, pel que he llegit també, amb la termorregulació del cos, amb com afecta la temperatura al cos. Aleshores jo he tingut els ronyons malalts sempre i sempre he tingut molt de fred i cada vegada més perquè cada vegada anàvem pitjor.
Ostres, doncs això no ho sabíem. És molt interessant.
Jo abans tampoc.
Ja veus mal.
Experiències de la vida que toca aprendre.
Reggaetó o rock?
Rock, però m'encanta ballar reggaetó també.
Quin és el teu moment preferit del dia? Matí, tarda, nit, n'hi ha algun que et faci, sí, el que més t'agradi?
No sé respondre això, sento.
Viatge amb amics o de manera independent?
Amb amics, sempre m'agrada més, o amics o parella.
I per acabar aquest apartat, una pregunta que fem des de la primera entrevista a tots els convidats. Nesquik o Colacao?
Colacao.
Molt bé.
Fins aquí arriba la nostra entrevista, ha estat un plaer conversar amb tu i conèixer una mica més la teva vida i la teva experiència. Ens ha fet reflexionar molt. Gràcies per compartir-nos les teves opinions i vivències i esperem tornar a coincidir ben aviat.
I acabarem l'entrevista amb la teva cançó preferida, Meravellós regal de Charango.
Adéu!
Cau avall, acaronant l'arbre que aguanta el pas dels anys. Una brisa que desperta, camina al meu costat. Una flor neix al desert, batega vida a la selva i en el cel. Un crit al cor de la terra, camina al meu costat. Good. l'Àfrica al meu pit. On tots els pobles començaven el camí. Una brisa que desperta camina al meu costat. L'univers en mil fanals. Balla la vida amb els tambors de caparal. Un crit al cor de la terra camina al meu costat. Que tot és vida al teu voltant, meravellós regal. Brilla i el món segueix girant, per tots igual. L'Hora del Pati, un podcast realitzat pels alumnes de quart d'ESO de les Escolàpies Figueres.